www.radionoticias.com.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
Si a tu te dic pinta,
mur, cortada...
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Continuem aquí al dia. Aquesta és la segona hora de programa. Seguim a través de la ràdio, també a través de la televisió, i en aquestes hores puntuals a la informació del temps, que mos té molt preocupats, sobretot per aquesta calorada que fa i que el manco continuarà fins diumenge, dilluns. Acabant mes de juliol amb temps ben estable, cel destapat a pràcticament totes les illes, qualque nígul puntual al sud de Mallorca, com compartim a pantalla, però sí que mos té un poc preocupats, això d'acabar el mes amb tantíssima calor. Xisco, bon dia de nou.
Bon dia, Marta. Així és, les temperatures continuen pujant. De fet, avui tenim avís groc de l'AEMET per temperatures màximes a l'interior i al nord-est de Mallorca, on els termòmetres poden arribar els 35 o 38 graus. La quarta onada de calor encara no afluixa. El que seria la punta d'aquest episodi arribarà entre diumenge i dilluns, mentre que a la península ja començaran a notar una refrescada. Nosaltres aquí a les Balears ens tocarà esperar una micona.
El vent bufarà fluix de llevant amb brises al litoral i la mar es mantindrà tranquil·la, un dia ideal per anar a la platja, però amb molta precaució, sobretot davant d'aquesta calorada. Com està la temperatura de la mà?
I precisament la mà és allò que ens preocupa. L'Observatori de Sostenibilitat d'Eivissa i Formentera alerta que l'augment de la temperatura de l'aigua posa en risc la Posidònia oceànica. L'any passat es varen registrar més de 40 dies en temperatures de la mà superiors als 28 graus, un llindar crític per a la supervivència d'aquesta planta marina essencial per als nostres ecosistemes.
I no sé si has anat a la platja recentment, però és veritat que no te donen impressió. Depenent de quina hora hi vas, sobretot si vas de cara al migdia, mitjans de matí, no impressiona ficar-se a l'aigua perquè se nota que la temperatura és molt alta, com hem explicat just ara. Beauties, les nostres càmeres, és allò que ens encanta, que és goitar per aquestes finestres i veure quin temps fa en directe. Començant per la primera estampa que ens trasllada a Artà. Fixeu-vos quina imatge més maca, no?, del poble, i com aquesta imatge ens està dient aquí també fa molta calor. En aquell lloc, en aquest indret en concret, fa molta calor. Això sí, no deixa de ser una imatge preciosa la que ens deixa el poble d'Artà. Mos refrescam una mica?
Toca, no? Poder entrar dins la nostra càmera subaquàtica, ja d'hi entrar com si nosaltres féssim ara un cafico. Però és que és aquesta la sensació que mos dona, la descrivim per als oients de ràdio, tornant a veure aquest fons marí del Toro, aquell via, una aigua blava, cristal·lina, que fa nedera, i a les 10 i 8, vos he d'anunciar, estimats oients, que els peixos encara dormen, perquè ara per ara no n'hi ha hagut cap que ha vingut a fer-nos una visita.
Interessa moltíssim als nostres oients, si els peixos dormen o no. És una informació...
Òbviament,
de servei
banco,
públic.
Mira, ja n'hi ha dos que ja s'han despertat i han dit, com ja que dormim? Ja han vengut.
Espectacular la imatge que tenim. M'ho ha arxivat a Yolanda, perquè jo encara no les podia distingir, però avui tenim bussetjadors, dos en concret. Podeu distingir les bimbolles, les bombolles, que estan just
així és,
aquí.
Per favor,
avui hem de mantenir aquesta càmera.
Necessit que aquest, sí. Que aquest bussetjador s'atraqui a la càmera i m'ho saludi.
Per favor. Tu creus que això serà probable i possible? Mira, avui tenim... Mira, me falten les paraules, perquè mai havíem vist aquesta imatge tan maca, tan preciosa de...
És que m'ho diuen
favor,
hola!
Hola! Hola, mos saluda un mossejador en directe.
Clar, però que el mossejador deu saber que nosaltres connectàvem.
Clar, i jo el salut com si m'avés. Com si ell m'avés.
Com si tots són bocadelles. Tots són bocadelles. Com si des d'estudi 1 mos vessin allà baix, mira.
Companys de realització, això ha passat mai? O sóc jo que m'emocion ja en qualsevol cosa?
No, ha estat avui la primera vegada. Dia 31 de juliol.
Impressionant. Per acabar el mes, per aquestes persones que comencen ses vacances, tenia aquest hola en directe d'un bussejador. Jo m'he quedat sense paraules.
Ara n'hi ha un altre en segon plànol que estan, m'imagino que, observant els fons marí. No han tingut peixos, però sí que han tingut persones humanes, com aquell programa de Mikimoto, que han decidit fer un cafico en el fons de la mà, i han agafat la bombona d'aire i han davallat aquí al Toro.
Penso que hem de recordar aquest moment alguna vegada, o bé a través de les xarxes, o bé immortalitzar-ho, perquè no tots els dies un bussejador te saluda en directe a través d'aquesta càmera. Deixant de banda la mà, malauradament ens encanta, adoram refrescar-nos per contar-vos altres qüestions que no són tan bones de dur ni molt manco, perquè aquesta calor extrema també està darrere d'una situació molt complicada a Zamora. L'incendi forestal declarat a Fermosella continua preocupant el Parc Natural dels Arribes del Duero, Xisco.
En només 24 hores el foc ja ha arrasat més de 10.000 hectàrees i ha destruït al manco 3 habitatges. A més, prop d'un miler de persones han estat evacuades de 14 localitats, mentre dues poblacions més continuen confinades. Les tasques d'extinció són especialment difícils perquè les flames afecten els espectaculars canons dels rius Duero i Tormes, una zona de molt difícil accés per als equips terrestres. Més de 200 efectius amb mitjans aeris, brigades forestals, bombers i unitat militar d'emergències continuen treballant sense descans per intentar controlar un incendi afavorit per les altes temperatures, el vent i una orografia, hem de dir, una mica complicada.
I una darrera hora abans d'acabar, perquè les autoritats s'han donat per finalitzada l'emergència nacional declarada pels incendis d'Àvila i de Madrid. Escoltem tot seguit les darreres declaracions del president del govern, Pedro Sánchez, al respecte.
Hemos procedido desde el Sistema Nacional de Protección Civil a aceptar la propuesta de pasar al nivel 2, al nivel operativo 2, y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional.
Tot i això, la situació continua sent molt complicada a Xisco, Castella i Lleó.
Així és on encara hi ha 10 incendis actius, 3 dels quals a nivell màxim de perillositat a les províncies de Zamora i Lleó. Els bombers continuen fent feina intensament per contenir aquests incendis, així com els que encara romanen actius a Castelló, Tarragona i altres punts de l'estat espanyol.
Acaba el mes. Avui és un dia de molt de moviment, ho hem dit més d'una vegada. És dia 31 de juliol, s'esperen molts de viatges, molts de trajectes, alguns d'anada amb il·lusió, altres de tornada, no tanta il·lusió, no sabem si més o manco passarà el mateix que el cap de setmana passat, perquè, atenció, el que va ocórrer el passat dia 24, fa només una setmana, l'imatge del satèl·lit era molt semblant a aquesta que compartim aquí a pantalla. Divendres passat es va convertir en el dia amb més trànsit aeri de tota la història. Un total de 202.157 avions van solcar el cel en els 5 continents. Ara tot d'una compartirem aquesta estampa. És meravellosa i a la vegada preocupant, no? Perquè de veres que no hi cap ni tan sols un espai mínim d'aire lliure a tot el planeta. Ara la recuperarem, si són tan amables els companys de realització, perquè és una imatge captada per Flyradar, que és aquesta plana web, no?, que explica quant de vols hi ha a l'aire en aquests moments en concret.
I tu deies una xifra de rècord, 200.157 avions solcant el cel arreu dels 5 continents. Aquesta dada l'havia recollida Flyradar 24, que és una plana web sueca que mostra informació en temps real sobre la congestió aèria al voltant del món, i aquest és el mapa que il·lustra i que ha compartit prop de 15.000 vegades tothom per Twitter. Crec que tenim un problema tècnic, ara els nostres companys intentaran posar-nos el
mapa música
del qual parlàvem. Sí,
el davant, manco, per ambientar-nos.
Ja que no hi ha mapa, vinga, el manco que hi hagi
música. Que es fa Sinatra. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far bar. Sembla mentida com ajuda Sinatra, a durar situacions, perquè mira, ja tenim el mapa.
Et sona The Voice i compareix ja The Map, no? Ha anat un poc així, això. És cert que ho descrivim per als oients de ràdio, un mapa on poden veure, clar, és que són 200.000 i busques d'avions, és que no queda...
Tu fins et, no es veu Europa?
Marta, un racó lliure, clar.
Per exemple,
també
Europa no es veu?
També s'indica molt on solen volar en s'estiu. Sí, sí, per exemple, sí. Àfrica sí que com a continent sí que podríem veure segons quins indrets que no passa ni un avió per sobre, però el que és Europa, que és on més se registren
no
aquests moviments...
No es veu la Terra. O
totalment
sigui...
tapada. Sí. Qui diu Europa, diu també Oceania, part d'Àsia...
Austràlia, curiositat, també.
També molt de vols, i llavors veiem el continent americà, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, on també hi ha molta de gent que hi vola amb freqüència, però res com Europa, que continua sent una de les destinacions preferides pels viatgers de tot el món. Serà el vell continent, però el continent més cobejat a l'hora d'anar de vacances.
Per a molts, com dèiem, avui és el primer dia d'unes vacances molt desitjades, molt esperades, sigui una setmana, 15 dies, només una escapada, Xisco, segur que seran més que benvingudes.
Així és, i ben merescudes, molts aprofitaran aquests dies per desconnectar, visitar nous indrets o retrobar-se amb la família. I atenció a les xifres, perquè l'activitat continua sent molt intensa. Des d'avui i fins diumenge estan programats 5.139 vols als aeroports de les Illes. És aproximadament un 1% manco que el mateix cap de setmana de l'any passat.
Per veure com es viu aquest inici de vacances o final, hem enviat la nostra companya Maria Antònia Esquines a l'aeroport de Son Sant Joan, des d'on avui sortiran avions cap a 193 destinacions diferents. Bon dia, Maria Antònia. Com es respira l'ambient a la terminal?
Bon dia, companys. Som aquí a l'aeroport Son Sant Joan, on l'activitat és frenètica des de primera hora. Només avui, atenció, passaran pels aeroports de les Illes, no només el de Palma, més de 1.500 operacions. Això és unes 140 menys que l'any passat, però en concret l'aeroport de Palma concentra la major part del trànsit, amb 980 vols, seguit del d'Eivissa amb 437 i el de Maó amb 176. I si avui ja hi ha molta de moviment, demà dissabte jo crec que serà la jornada amb més operacions de tot el cap de setmana. Ara bé, aquest inici d'agost també ve marcat per una altra qüestió que preocupa un poc alguns passatgers, i és que el comitè d'empresa de Swissport ha convocat una vaga indefinida que començarà a partir del 4 d'agost, on la protesta afectarà el servei d'assistència a terra de diverses companyies. Entre elles trobam Condor, Air Canada, TAP Air Portugal i, de més, on els treballadors reclamen millores laborals i denuncien una sobrecàrrega de feina. És vera que, de moment, no s'ha concretat quin impacte tindrà la convocatòria sobre l'operativa dels vols, però ara me trob davant les pantalles on està tots els vols que sortiran avui, i vos puc dir que hi ha uns 14 vols amb retard. És vera que van variant bastant, n'hi ha que se sumen en aquests retards, n'hi ha que ja estan correctament i partiran a l'hora que toca. Entre ells hi ha destinacions com Bremen, també trobam Stansted. És veritat que la majoria són vols internacionals. D'aquí d'espanyols no en veiem cap d'afectats, de moment, però seguirem atents. I vos he de dir que les coses de facturació estan a rebentar, no deixen d'entrar i sortir viatgers carregats amb maletes, motxilles i, evidentment, amb moltíssimes ganes de vacances. Ara que comença el mes d'agost, són molts els que parteixen, i la veritat que les coses són plenes, però avancen amb agilitat. Jo, quan hem arribat, estava ple, i ara veiem que la cua va minvant a poc. De fet, hem aprofitat aquest momentet per poder parlar amb alguns dels viatgers, usuaris, que se'n van de vacances amb família, amics i demés. Si vos pareix, els escoltam.
¿A dónde vamos? Vamos a Granada. Bueno, vamos a Jaén, vamos a un pueblo que se llama Villacarrillo. Pues muy bonito, hay mucha gente variopinta, estamos muy felices porque todo ha salido bien y volvemos a casa. No, con mucho tiempo. Nos gusta prevenir bien nuestros viajes.
Anam a prop de Londres, no ho sé pronunciar, sí. Anam... Sí, sí, anam a tocar allà i sí, sí, ja fa dos mesos o això, a més, que van comprar. Uf, hi ha moltíssima gent. Jo he vingut en moto i estava saturadíssim. Hi ha molta gent, els controls de Ryanair estan saturats també i sí, sí, és un estrès.
Buah, és que no sé ni pronunciar bien Bournemouth. No teníamos planeado el viaje. desde hace mucho tiempo.
Trabajo.
Sí, sí, por trabajo.
La gent combina treball, esbarjo, plaer, però com veus el manco, deies, Maria Antònia, 14 vols amb retard, recomanam des d'aquí que la gent vagi en temps, perquè pot trobar-se coes molt llargues, temps d'espera superior a tal vegada el que tenia pensat, així que recomanam el manco sortir en temps de cara a l'aeroport. Moltíssimes gràcies, companya.
Gràcies a vosaltres. Fins ara.
Són les 10:18, no deixant de banda l'aeroport, perquè ara teníem abans, fa uns pocs minuts, aquesta estampa, no? El Flight Radar, amb aquesta imatge del rècord mundial de vols comercials en un sol dia, que va ocórrer just fa una setmana, amb l'inici del mes d'agost, amb una gran operació sortida com la que tenim avui. Moltes demanen si podríem viure una jornada igual d'intensa.
Per analitzar com es gestiona aquest enorme volum de trànsit aeri, saludem en Pau Marí, ell és portaveu del Sindicat de Controladors Aeris USCA. Pau, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, avui ens acostem a una jornada de rècord o som lluny de les xifres de fa una setmana?
No, està clar que estarem a prop de la jornada de rècord. El que passa que fins que no acabi el dia o no acabi tota aquesta operació sortida, no tindrem les dades consolidades i no sabrem si s'ha superat o no. Però en qualsevol cas estem en xifres molt pròximes als rècords que d'altra banda s'estan batent any rere any des de la pandèmia. Espanya ha estat un país on més ràpid s'ha recuperat el trànsit aeri després de la pandèmia. Cap escenari, ni els més optimistes preveien que hi hauria tants avions en aquest moment després de la pandèmia. I bueno, això estem en rècords, pràcticament estem batent els rècords cada any.
I com se prepara el Servei de Control Aeri per afrontar un cap de setmana amb tant de vols programats?
Doncs és una mica complicat perquè, com us deia, el trànsit està creixent a un ritme que no s'havia previst, però, en canvi, la plantilla de controladors no ho està fent al mateix ritme, no? Som els mateixos controladors per gestionar molts més avions. Llavors, això implica una sèrie de limitacions, se'ns deneguen permisos, se'ns deneguen reduccions de jornada, alguns se'ns demana reduir els descansos. És a dir, que des del punt de vista de la plantilla és una situació que no es pot prolongar molt de temps d'aquesta manera perquè acabarem molt, molt cansats, diguéssim. No? És una situació complicada de gestionar. Com el que fem en dies com avui és, si la plantilla ho permet, si hi ha prou gent disponible, és obrir la màxima capacitat disponible de l'espai aeri i gestionar els avions de la millor manera possible. Què passa? Que de vegades, inclús amb tot el desplegament amb la màxima configuració, inclús així hi ha més demanda que capacitat disponible i llavors això es tradueix en retards.
Clar, el manco ens explicava la nostra companya en directe des de Son Sant Joan que hi havia uns 14, però això no vol dir que la xifra pugui ser molt superior, sobretot a mesura que vagi avançant el dia, no, Pau?
Sí, sí, segurament. Avui hi haurà retards pel que us dic, perquè hi ha problemes de manca de plantilla, hi ha problemes també de capacitat, que inclús amb tota la configuració desplegada hi ha més demanda que capacitat disponible. Hi ha alguna previsió de tempestes en alguns sectors de l'espai aeri que controlem des de Barcelona, és a dir, que això pot afectar els avions que s'enlairen des de Balears cap al nord d'Europa. I, per tant, doncs, la gent que avui hagi d'anar a l'aeroport, doncs, que els recomanem que tinguin una mica de paciència i que no, i també demanem com a controladors que no se'ns tiri a nosaltres la culpa dels retards que hi ha, no? Que moltes vegades no som els responsables nosaltres, o la major part del temps no depèn de nosaltres els retards que hi ha a la xarxa, diguéssim.
Pau, és avui el dia més complicat de l'any per una gestió a una torre de control?
Jo diria que no. No, perquè si el temps acompanya, és a dir, si fa bon temps, les condicions climatològiques són estàndard, encara que hi hagi molts avions, diguéssim que estem acostumats nosaltres a treballar amb aquest volum de trànsit i no hi hauria molt problema. A la nostra feina es complica molt quan hi ha tempestes, quan la meteorologia és adversa, quan hi ha alguna circumstància, algun avió que té una emergència o situacions d'aquest tipus que surten una mica de la normalitat. Si els procediments es poden complir com estan dissenyats, per molts avions que hi hagi, diguéssim que no és un dels dies més complicats per nosaltres.
Abans parlàvem d'aquests retards, no?, i com podrien incrementar-se. Ha hagut alguna incidència? Just són les 10:23, la jornada ha començat, no fa tant, però hi ha hagut alguna incidència destacable?
No, que jo sàpiga, incidència com a tal no, el que sí que us puc avançar ja que des d'Eurocontrol, que és l'organisme que gestiona tota la capacitat de la xarxa a Europa, doncs estan ja posant regulacions a sectors que es controlen des d'Espanya, des del Centre de Control de Barcelona en particular, degut a això, el que us deia, a capacitat i a meteorologia adversa en la ruta dels avions cap al nord d'Europa. És a dir, que això pot generar retards en les sortides.
Abans comentàvem les xifres, no?, per aquest cap de setmana, que són molt altes. Avui es preveuen quasi 1.980 operacions a l'aeroport de Sant Joan. També l'activitat és destacable tant a la resta de les illes, Mallorca, Menorca, o sigui que són dies de moltíssima activitat per als controladors que ja han apuntat abans que necessitaven de reforços. Quin percentatge de plantilla se necessita per poder oferir el servei que vosaltres sempre duis reivindicant? De quin percentatge de reforços, de feina, estem parlant?
A veure, nosaltres estem parlant, calculem que ens falta entre un 5 i un 10% de plantilla, d'acord? I no només això, sinó que en alguns espais aeris que estan ja molt, molt saturats, el que s'hauria de fer potser és ja un projecte molt més important, que seria redefinir una mica les rutes i l'espai aeri per poder tenir més capacitat, perquè és el que us deia abans. De vegades, inclús, amb la màxima configuració desplegada, no és suficient per absorbir la demanda que hi ha de trànsit aeri, no? És a dir, que és un problema que és difícil de resoldre ara mateix.
I una darrera qüestió, a banda, no?, tornant un poc al volum de les xifres i a les connexions que es faran al llarg del dia d'avui per l'aeroport de les Illes, torno a repetir-ho, més de 1.500 connexions, són 140 manco, que l'any 2025, però segueix sent una xifra molt alta. Podríem dir que la situació, en termes generals, és semblant a la de l'any passat?
Sí, sí, és semblant. És veritat que les dades d'avui en concret sembla que són una mica inferiors a les de l'any passat, però de manera general aquest any estem superant ja totes les dades de l'any anterior. És a dir, les dades consolidades de l'última setmana, de la setmana anterior a aquesta, estàvem parlant pel que és l'espai aeri que gestiona aquí a Balears, estem parlant d'un creixement ja d'un 3% respecte a l'any passat. És a dir, que bueno, avui puntualment estem una mica per sota, però globalment estem creixent ja per sobre de l'any anterior, que havia estat ja un any de rècord.
Pau Maria, portaveu del Sindicat de Controladors Aeris, us cal moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Per analitzar aquest dia de tant de moviment, incorporam la veu de Xavi Pons, que és delegat d'Aviva a Menorca. Xavi, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots, què tal?
Ara estàvem comentant amb els controladors com l'estampa és molt semblant a l'any anterior, una davallada però és insignificant, seguim en xifres de rècord, el de Palma és el que tindrà més nombre de vols, pràcticament els 1.980, Eivissa 437, Mo 176. Tot i així, s'aconsella anar amb moltíssima antelació, com explicava en veritat.
Efectivament, estem en uns dies de molt de moviment, res fora del normal d'altres anys, però sí que es ve que sempre són dies que la capacitat de l'aeroport, sobretot aquí de Menorca, és aquí és, i sempre se recomana anar amb prudència, anar amb prou temps, ja no només per arribar a sa pròpia terminal, sinó per arribar, per exemple, de l'altra punta de Menorca, a Ciutadella, a l'aeroport, sortir sempre amb prou temps perquè ara hi ha més gent i és necessari.
Menorca encara et saïlla, ho comentaven a Marta, amb manco moviment, tot i així l'increment de les arribades en els darrers anys ha estat molt notable. Des d'Aviva ho heu notat també, aquest increment de vols i sobretot de gent interessada per venir a Menorca?
Sí, jo crec que Menorca és una de les illes que realment ara destaca, sobretot ho notam molt aquí a Menorca, amb les connexions de vol directe que augmenten, sobretot potser més que, per exemple, França, que és un país on tenim moltíssimes connexions, a molts de punts del país, o Itàlia o Anglaterra, però s'obren mercats com, per exemple, enguany tenim vols a Budapest, per exemple, no? I s'obren un altres també a Polònia, és a dir, dir, que també s'estan obrint un altres mercats que, bueno, que sol que amplien més enllà de connexions amb un propi país, sinó s'amplien països, no? Ho notant també molt a l'inversa, no? Nosaltres, per exemple, som molt de, a part de receptors, som molt emissors, no? Es menorquí, per exemple, ara que començam menorquí o resident, empra moltíssim aquestes noves rutes, no? És a dir, el volum gros de gent resident o menorquins que viatgen en aquesta època de l'any ho fan aprofitant d'aquests vols directes, no? I aquestes noves rutes que se van obrint any rere any.
El que veiem sempre, portar facilitats també ajuda que la gent s'animi des de Menorca a fer un viatge una mica més llarg. Clar, no és el mateix fer Menorca, Son Sant Joan, Budapest, que poden anar directament cap a Hongria amb un vol directe, el mateix que explicaves a Polònia. També s'estiren aquests paquets vacacionals, és a dir, ja encara els paquets vacacionals amb vol charter han estat una de les opcions amb més sortida enguany, o han de començar a oblidar-nos d'aquesta manera tradicional de fer reserves?
No. És a dir, nosaltres, per exemple, aquí, sobretot a la nostra oficina, notam molt que hi ha una combinació de les dues coses, no? Per exemple, hem fet paquets vacacionals amb vols pues per anar a segons quins destins, inclús en grup, i la gent segueix viatjant d'aquesta manera, però sí que es ve que, sobretot, hem vist un increment de... És curiós, això, però un increment bastant important els darrers anys en destins de fred. És a dir, la gent m'ho demana moltíssim nord d'Espanya, que no sé si
la gent està gaire molt cansada d'altes temperatures, Xavi.
Efectivament. Pues m'ho demanen moltíssim nord d'Espanya en vols directe, perquè recordeu que no només, clar, aquí a Menorca no només creixen els vols internacionals en vol directe, sinó es creixen moltíssim els vols nacionals. I clar, te'n pots anar a Astúries, te'n pots anar a País Basc, te'n pots anar a molts de punts, bueno, de tot Espanya, però jo ara me refereix que en els punts que estem notant, on hi ha un increment, és tot el que sigui nord, i després també estem fent, ara ho comentàvem amb les companyes, s'han fet Islàndia, s'han fet Noruega, s'han fet Escòcia, és a dir, tot, si us hi fixeu, tots són puntualment, tenim els Nova York, que és un clàssic, Japó, que és un clàssic, on la gent també surt, per exemple, molts de creuers, també per la Mediterrània, de gent d'aquí que viatja en creuer, Disney, també moltíssims, fèiem un repàs, no?, de tot allà un viatge, però sobretot destacava moltíssim aquest increment de gent que viatja al nord, a Islàndia, a Noruega, a països de fred, doncs, efectivament, com deies, vol, a fugir d'aquestes altíssimes temperatures, que, en canvi, ells, com no les tenen durant tot l'any, doncs venen i
les troben a faltar. Clar, tothom vol, no? Allò que no, que ell no
té. Allò no té, això mateix.
És vera. Xavi Pons, delegat d'Aviva Menorca, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Vinga, una abraçada forta a tots, adeu.
On partiries, Xisco Nadal, si poguessis just ara, no?, fer clic?
On m'ho convidassis. Crec que lo important no és la destinació, sinó la companyia, de vegades, a l'hora de fer un viatge. Però si no hi hagués problemes de cartera, ni de temps, ni de vacances, crec que a mi ara mateix anar a Nova Zelanda o anar a Austràlia me faria com il·lusió.
Si no, sempre podries anar a bord del Rising Sun, que és aquest vaixell que se trobava ahir a la foradada, que després parlarem amb el nostre periodista i col·laborador, Julián Aguirre, perquè en aquest vaixell ara mateix se troben Jennifer Aniston, Courtney Cox... Podria estar també Pedro Pascal, o sigui que l'Índia està plena de celebrities.
Sí, es vol, anava a dir, és Jordan Geffen, que és un magnat discogràfic, ell sempre...
No és la primera vegada que visita les illes.
No, passa per aquí. De fet, Jennifer Aniston, recorda'm que l'any passat va estar aquí en seu nòvio hipnotitzador, el que enguany ha vengut en la seva amiga Courtney Cox.
Continua amb l'hipnotitzador o ja l'ha deixat?
Crec que sí. És que quan estàs amb un hipnotitzador és molt complicat deixar-ho córrer. Diuen.
Això sembla. 10:31, uns consells i parlam amb la portaveu d'Asufin i de Futur Legal, Cristina Borrallo, que ja ha arribat als nostres estudis. They say, come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there,
I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the word.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Marta Grau.
Continuem aquest darrer dia del mes de juliol, aquest dia 31, aquí el dia amb més propostes que compartíem voltos, ja que abans hem parlat dels incendis forestals que estem veient aquests dies, que arrasen milers d'hectàrees de bosc, que és la gran preocupació ara mateix a la península, també afecten habitatges, deixen moltes famílies, sobretot amb una pregunta molt clara, que és què passarà amb tot el que tenc dins casa, amb cameva, si, per exemple, ha patit un incendi, si el meu segur cobrirà els danys, Xisco.
Perquè tots pensant que l'assegurança de la llar ens protegeix davant d'un incendi, però la realitat és que no totes les pòlisses ofereixen les mateixes cobertures. Sabre què inclou la teva assegurança, què és el continent, què és el contingut, o què passa si la casa queda inhabitable, pot ser determinant. Aquí avui ho volen resoldre en Cristina Borrallo, vicepresidenta de SOFIN. Aquí ja tenim amb nosaltres, com cada setmana. Cristina, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Clar, parlam d'incendis forestals que tornen a posar a prova no només l'economia familiar, sinó també la rutina i la vida en família. Quina és la primera passa que hauria de fer una persona que té un habitatge afectat per un d'aquests incendis?
Mm-hmm. Doncs la persona que estigui afectada per una situació així, el primer que ha de fer és treure la seva pòlissa. Primer, si la té, que aquesta és la gran problemàtica que tenim actualment. Si té pòlissa, revisar el contingut d'aquesta pòlissa i posar-se immediatament en contacte amb el seu mediador. Perquè s'han d'iniciar els tràmits el més aviat possible perquè entri en joc l'indemnització de la assegurança. Però el problema, la gran problemàtica que tenim amb aquest tema és que molta de gent té o una assegurança que no li cobreix bé ni el contingut ni tot lo que, ni el continent, en aquest cas, que també se pot veure afectat, o tenen una pòlissa que no arriba a tenir ni els mínims. Per tant, se poden trobar amb jo sí que tinc contractada una pòlissa, però no me dona cobertura. Per tant, immediatament posar-se en contacte amb la seva companyia.
Sí, el primer que hem de tenir clar és si la teva assegurança, si la nostra assegurança cobres un incendi. Habitualment ho cobreixen, les assegurances, si parlem d'estadístiques, quan ho solen cobrir? O la realitat ens diu una cosa molt diferent?
Desgraciadament, la realitat és molt diferent. No? La gent normalment, no, amb aquest tema no li sol donar la importància que realment té. La gent ho fa obligatòriament si té un préstec hipotecari, perquè la llei hipotecària en aquest sentit sí que obliga a tenir una assegurança de la llar, és l'única assegurança obligatòria. Per tant, les persones que tenen hipoteca sí que la tenen, però els altres tal vegada no. Inclús gent, per exemple, també han detectat persones que viuen a plantes baixes normalment tenen el costum de no tenir assegurança, perquè troben que l'assegurança d'allà només és per un tema d'aigua sense els veïnats i no contracten aquestes pòlisses. I això és un problema molt gran, perquè, per exemple, en aquest cas dels incendis desastrosos que estem visquent, això no està cobert pel Consorci de Compensació d'Assegurances. Per tant, persones que no tinguin assegurances se poden trobar que no tenen cap cobertura.
I te quedes sense res, eh?
Sí, l'única cosa que tal vegada podem esperar és que se l'Estat decreti a través del Consell de Ministres una situació de zona catastròfica i a partir d'aquí esperar, com va passar a Sant Llorenç d'Escardassà, esperar a que ens arribin qualque ajuda subsidiària. Però és una problemàtica i molt gran, i aquí ara en aquest dia ho veurem tot d'una.
I parlant d'assegurances en general, sempre te demanen o sempre diferencien entre continent i contingut. Continent seria sa casa, contingut tot allò que tenim de dins. Per què és tan important especificar dins d'aquest concepte tot el que tenim dins a nostra, ja sigui, jo què sé, electrodomèstic bons, que tinguem, jo què sé, llibres antics, joies, tot això convé que l'asseguradora ho sàpiga, perquè després la cobertura pugui anar en un sentit o en un altre.
No, això és importantíssim, perquè la gent no sap. El continent vendrien a ser les parets, finestres, portes, el circuit d'aigua, de llum... Això seria l'estructura, per així dir-ho, no? El contingut és tot el que nosaltres tenim, els nostres electrodomèstics, els mobiliaris, si tenim joies, una obra d'art... Tot això és importantíssim que la persona, abans de subscriure una assegurança, faci un llistat d'aquelles coses que realment són importants i valoses per determinar després que l'assegurança pugui cobrir totes aquestes situacions. Perquè, si no, què pot passar? Pues una situació com aquesta, tu tens una assegurança mínima d'aquestes que pagues 40 euros en l'any i, clar, te dona la cobertura mínima, mínima, que, per tant, tot el que tu tinguis de dintre teva no estarà cobert, no t'indemnitzaran.
Clar, parlant de cobertures d'incendi, tu deies, acostuma a ser bàsica, si no és que tu després hi poses diferents clàusules en tots els ets i uts perquè la gent tingui clar una mica allò que pot rebre. Què és allò que cobreix bàsic una assegurança d'incendi?
Sí, lo bàsic mínim mínim estaríem parlant del continent. Les parets, les portes... Però si tu has contingut, se fa una partida molt petita de contingut, però si tu aquest contingut no declares realment tot el que tens, serà molt bàsic.
Sí, per tant, pòlisses d'incendi bàsiques,
molt bàsiques.
I pòlisses que són molt més complexes.
Sí,
no?
Sí, sí, la pòlissa és de la llar i la llar assegura tota la part de la cobertura d'incendis. No? Per tant, el contingut, el continent B està pràcticament sempre assegurat, però el contingut, tot el que tinguis allà de dins, és importantíssim que ho i que informis bé a la companyia abans de treure una pòlissa, perquè si no, és que no t'ha compensat, no t'indemnitzaran res.
I llavors aquesta lluita de companyies, quan se trata d'un pis, clar, quan és una casa, queda clar, la casa és teva, l'assegurança és teva. Però quan formes part d'un complex de pisos, l'asseguradora que tu tens a casa teva pot ser no la mateixa que tens a la comunitat. I aleshores és quan comencen aquesta espècie com a de disquisicions de que toca en el propietari i que toca a la comunitat. Això com ho poden resoldre?
Sí, també és una problemàtica molt, molt, molt habitual, perquè al final, sincerament, que si ningú té la mateixa assegurança que el veïnat o que la comunitat de propietaris. Per tant, fins a quin límit la meva asseguradora me cobrirà? Si jo he fet un mal a un altre veïnat o a la comunitat, fins a quin punt donaré la cobertura? I aquí entra en joc les reclamacions entre companyies, que ja vos adelant, que quasi sempre acaben en el jutjat. O sigui, això és, són casos típics de problemàtica amb assegurances que acabem en el jutjat per delimitar la responsabilitat d'un i la responsabilitat d'altre.
Cristina, ara molta gent associarà pòlisses d'incendi, assegurances per tot el que ha corregut a la península, però hem de pensar que un curt circuit, una gelera, te pot generar un incendi. Ho dic per les persones que tal vegada estiguin vivint a ciutats, que diguin no me tocarà un incendi forestal. No, està clar. Però quantes vegades ha hagut problemes precisament per un mal estat d'una instal·lació elèctrica, per exemple?
Claro, i tot això s'ha de declarar molt bé, perquè si no, si hi ha la part de culpa de la persona, aquí les asseguradores, si no tens una bona pòlissa, l'asseguradora el que diu és culpa teva, senyor, que
exacte,
ha fet un desastre, no t'adons la cobertura, això també és molt típic. Per tant, no estalviem d'obvés, és un poc el missatge que voldria jo donar avui,
sí.
És no estalviem d'obvés amb el tema de l'assegurança, perquè al final, entre una de 100 i una de 200 a l'any, és vera que són 100 euros a l'any per sa família, però és que mos pot llevar un mal de cap immens. Immens, no? Per tant, aquí, quan parlem a vegades de pressupost familiar, per favor, aquí, no escatimem.
Dels problemes que darrerament l'economia de moltes famílies va tan ajustada que, malauradament, és a dir, havent d'arreglar allò urgent, t'oblides d'allò important. Molta gent demana si en cas que sa casa quedi destruïda, també desapareix hipoteca, perquè a un pis pot ser que no, perquè hi ha altres pisos, però si tu t'has fet una casa amb una hipoteca d'aquestes que te van aportant a mesura que vas construint sa casa, te va un incendi d'aquests i te quedes sense casa, però literal, és a dir, que l'únic que tens són
restes.
Un poal de runes. Si hipoteca, podria desaparèixer, què diu la normativa?
No, la hipoteca no desapareix, la hipoteca continua, per tant, la família que ha perdut casa seva, la hipoteca l'ha de continuar pagant. Per això és important, quan subscrivim una hipoteca, sempre hem de tenir una assegurança vinculada de la llar, que no ha de ser alerta amb la mateixa entitat financera, te'n pots anar amb una assegurança d'un extern i aportar-la, informar en el banc, això és també un dret bàsic que tenim com a consumidors, però que sapiguem que si no tenim aquesta cobertura per lo que sigui, que perdrem la propietat i, a més, haurem de pagar la hipoteca. Si tenim assegurat amb hipoteca, que passarà? Que hi ha un dret de preferència de l'entitat financera, està per davant, i quan rep l'indemnització la persona, directament el primer en cobrar serà el banc.
Cal tenir una assegurança d'incendis, una assegurança de la llar, i cal assessorar-se, com sempre deim, perquè el dubte que te pots estalviar és moltíssim, sobretot si ocor, no?, una desgràcia d'aquesta magnitud, o a vegades poden ser més petites, però te condiciona moltíssim l'economia. Cristina Borrallo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, molt bon dia.
10:43, una pausa més en el camí.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 11,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltaràs, castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia, IB3 Ràdio.
Avui volem parlar d'algunes imatges molt impactants, les que ens venen des de l'espai. El passat 7 de juliol es va posar en òrbit el satèl·lit Posidònia, el primer de les Balears. Cada dia sobrevola les nostres illes, captant imatges en diferents bandes de resolució i de l'espectre electromagnètic. Unes dades obtingudes que s'analitzen amb intel·ligència artificial i altres sistemes amb l'objectiu també de preservar els recursos naturals illencs, fer un seguiment del canvi climàtic que tant preocupa i sobretot reforçar la prevenció, no? Donar resultats sobre què poden fer davant aquestes qüestions.
I qui ho fa? Ida Open Cosmos, l'empresa creadora del satèl·lit, que preveu tenir prou dades per posar-les a disposició de la ciutadania a principis de l'any que ve. Igualment, ja han fet una passa de gegant i el passat 27 de juliol varen presentar una primera imatge de Cala Galdana a Menorca.
Aquesta imatge no és només significativa per la seva bellesa visual, de fet, la vàrem compartir fa uns dies, sinó que suposa una primera passa a les futures imatges que ens permeten entendre què passa pel que fa a les temperatures, substàncies que hi ha sobre la costa, altres factors que poden ajudar a prevenir els efectes del canvi climàtic que comentàvem abans. I per aquesta qüestió tenim l'artífex, la persona que hi ha darrere d'aquest satèl·lit Posidònia, que és Rafael Jardà, que és fundador i CEO de Open Cosmos. Rafael, bon dia, com va?
Bon dia, molt bé.
En primer lloc, ja teniu previst que el satèl·lit vos enviï les primeres imatges del passat dia 27 de juliol, aquestes imatges que varen veure de Cala Galdara. Què varen suposar, aquestes imatges?
Són molt importants. És a dir, quan tu poses un satèl·lit en òrbita, ser capaç de transmetre aquestes imatges el abans possible, calibrar-les i assegurar-se que totes les medicions que fan són curoses i ajustades a la realitat que se veu a Terra, és imprescindible i s'ha ja aconseguit, així que estem molt satisfets.
I per la gent que no està acostumada a fer feina amb aquest tipus de material, quin és el funcionament per rebre les imatges i sobretot com són interpretades?
Sí, és tot un sistema tant de hardware com de software bastant complex. Bàsicament, el satèl·lit té la capacitat d'orientar-se per apuntar en una direcció concreta. Perquè vos fegeu una idea, una desena de grau seria la diferència entre treure una fotografia de Montmenorca o de Montmallorca. Així que és una precisió molt, molt alta. Això ho fa el satèl·lit de forma completament autònoma. Nosaltres li deim, volen treure foto damunt d'aquí. I ell ajusta els seus angles amb diferents sistemes que té a bord de hardware, treu aquesta fotografia, la comprimeix, i després, quan passa per damunt d'una estació de terra, una antena on puguen transmetre aquesta imatge, la descarrega i la transmet directament a internet.
I això que encara el satèl·lit Posidònia no està plenament operatiu, o sí?
Correcte. Estem ara fent tota la part de calibratge d'aquestes imatges. Bàsicament, hi ha diferents punts en el món on pots treure una fotografia i està tan ben calibrat cada una de les coses que hi ha que tu pots veure com funciona cada una de les càmeres i fes petits ajustos a les correccions, ortorectificacions, se diuen, no? Les lents normalment deformen una miqueta les imatges i amb aquestes ortorectificacions t'assegures que un píxel se correspongui amb una medició exacta.
Rafael, ara mateix...
És que, Marta, ortorectificació és important, eh? És un punt bàsic,
a partir
d'ara, concepte, que incorporarem a partir d'ara. Tu estàs ortorectificada, seria la pregunta que jo a partir d'ara faré a tots els meus companys.
Morto rectifica cada dia.
És molt bo d'entendre, de fet, aquest concepte. Si voleu, ara me posaré una miqueta en plan científic. 30 segons, però és el següent. Ah, que quan tirau una foto amb una càmera d'aquestes que té ull de peix i vos posau un dels extrems, la vostra cara potser surt una mica distorsionada.
Sí, clar.
I això significa que un píxel no se correspon amb un mil·límetre de la vostra cara, no? Això se pot corregir amb software i ajustes a punta de la teva cara i ja on està, no? Això és el que se coneix com a ortorectificació.
Que aquí és una metodologia molt precisa, no? Perquè has dit que una errada pot suposar que enviar fins i tot d'illa, en el cas de Balears, no? Fent la referència a Balears, o si enfoca a Menorca, o si enfoca a Mallorca.
Això és amb l'orientació del satèl·lit. Després hi ha tot un procés de software que inclou també elements d'intel·ligència artificial que fan aquests diferents tipus de rectificacions. Hi ha ortorectificacions òptiques, atmosfèriques, etc. Tot això ja ho tenim programat i ara ho estem ajustant tant a les condicions concretes del satèl·lit de Posidònia.
Tenc una curiositat. On és el satèl·lit Posidònia en aquest moment? No sé si tu el vas geolocalitzant o si està sincronitzat amb el iWatch. És que ho desconec totalment, però te demano ara mateix en quin punt de la geografia se troba.
El satèl·lit dona una volta a la Terra cada hora i mitja. Perquè us feu una idea. És a dir, va a una velocitat molt elevada. Ara mateix no te sabria dir exactament on està.
No el tens controlat, eh?
No, el que sí que te puc dir amb certesa és que com que ho tenim en una òrbita que se coneix son síncrona, no entrarem més parolotes d'aquestes, però tenim controlat a quina hora passa damunt els punts que mos interessa. Sí, cada dia passa les mateixes hores, més o menys, per damunt d'aquells punts.
I
en concret,
algun
damunt
punt?
Les Illes Balears...
Ah, això era la pregunta.
A les 12:30... normalment tenim els satèl·lits passant.
Una altra pregunta, no sé si és, si és d'ajuda o no, però sabeu? O sigui, a les 12:30,
no.
Igual que algunes estacions espacials se poden veure perfectament quan passen, no? Durant la seva trajectòria, de fet, la darrera se va poder veure fa només una setmana, no, és imperceptible, a l'ull humà, no?
No se veu, i a més, no volem que se vegi.
Ah.
Per un motiu, de fet, m'encanta que m'afegeu aquestes preguntes perquè me donen peu a explicar el nivell de detalls que arribem a l'hora de dissenyar aquests satèl·lits. Els posam uns coatings, és a dir, uns recobriments per evitar que la lluminositat sigui molt elevada. Per què? Perquè tots som amants de veure el cel i les estrelles, no? i no volem contaminar amb la mínima llum que puguin fer aquests satèl·lits les observacions astronòmiques que puguin fer-se des de Terra. No? Llavors, fins i tot en aquests nivells de detalls, amb alguns dels aspectes, arribam.
Però d'aquí una hora i mitja passarà per les Balears.
Sí, na Marta Grau n'estarà pendent. Quines diferències hi haurà entre la primera imatge que veureu poder presentar, aquesta de Cala Galdana, que imagino que això serà un pòster que tothom voldrà tenir a casa seva, perquè és una fita històrica, sí, en les imatges que se podran veure quan el sistema estigui plenament operatiu, perquè suposo que això només està com una primera presa de contacte, és allò que heu presentat després d'haver operat el satèl·lit en òrbita, però s'anirà perfeccionant.
Sí, les imatges ja és de molt bona qualitat, i les mediacions i algunes de les primeres autorectificacions ja hi estan fetes. Però se veurà encara amb més netedat. Podrem ajustar cada una de les bandes. Aquestes imatges no és només una fotografia com faries amb una càmera normal. Tenen moltes bandes electromagnètiques i cada una d'elles ens pot donar informació sobre coses diferents. Per exemple, combinant diferents bandes, pots saber fins i tot índexs de clorofila, d'activitat que hi ha en una planta, no? De vigorositat. Són els índexs de vegetació, que per fer estimacions de quanta vegetació hi ha a terra, ara que estem en tot el tema de prevenció d'incendis, són paràmetres que són claus de cara a la prevenció. I això ho fem comparant una banda concreta de l'espectre electromagnètic prenent aquesta càmera amb una altra i fent uns càlculs matemàtics que ens permeten treure aquests índexs.
Que ho deia, és un pòster meravellós, és que vau presentar de Cala Galdana, però no només heu operat en òrbita un satèl·lit per fer un pòster. Aquí, com tu deies ja, com a diferents nivells de lectura, hi haurà diferents sectors socials i econòmics que se'n podran beneficiar d'aquestes imatges, ja sigui pesca, ja sigui agricultura, ja sigui per mesurar el turisme, que ara és un tema que m'es preocupa molt. És a dir, aquestes imatges serviran no només per veure quant de preciosos són les Balears des de l'espai, sinó també per poder fer feina.
Efectivament, i no només això. És a dir, nosaltres, a Open Cosmos, siguem pioners en una constel·lació que se coneix com la Open Constellation, que agrega molts d'aquests satèl·lits amb contribucions de diferents partners i clients, i podrem compartir dades també de satèl·lits de les Illes Balears a partir de també dades de satèl·lits que ens proporcionen, doncs, els 7 satèl·lits que han fet per Grècia, els satèl·lits que han fet per Catalunya, els que han llançat també per Andalusia. Llavors, cada un d'aquests satèl·lits podrà aportar dades. Per què? Perquè compartir és ajudar a que totes aquestes dades siguin més abundants i més útils, no? per aquests casos durs tan claus que dèiem incendis, inundacions, prevenció, monitorització de costes, etc.
O sigui que fonamentalment el que ajuda el satèl·lit és la preservació del medi ambient, a contribuir als estudis que puguin ajudar a combatre el canvi climàtic. O sigui, fonamentalment té un aspecte important referent a la sostenibilitat, no? A preservar, sí, el planeta, en realitat.
Sí,
no?
Efectivament. Nosaltres ho penso, la nostra missió és dissenyar, fabricar i operar aquests satèl·lits de principi a fi per fer dues coses. Entendre el món, és a dir, mesurar tot el que hi passa i connectar-lo. Estem llançant també una constel·lació que se coneix com Connected Cosmos, la vàrem presentar en el Mobile World Congress fa uns mesos, que el que farà serà proveir connectivitat a qualsevol punt del món de forma segura. Hem aconseguit espectre, una llicència de telecomunicacions global que ens permetrà oferir aquests serveis. I això també serà revolucionari, no? Perquè no només podràs tenir les imatges, sinó també rebre-les en temps real. Cap a 2028 tindrem tota aquesta constel·lació ja operativa. Ara estem fent un satèl·lit cada dia i mig, cada dos dies aproximadament, de la constel·lació de telecomunicacions. I estem invertint moltíssim de tot bé perquè creiem que és essencial que Europa tingui aquestes capacitats de connectivitat segura i no depenguem sempre
que
de...
Això ho pensam sempre, imaginant pel·lícules americanes que tenen aquells satèl·lits que es pot connectar per poder mirar de defensar-se, etcètera. Tot això és la ciència que va evolucionant, i una cosa que ha demostrat en Cosmos és que si d'una cosa peca Espanya és de centralisme, sembla que tot ha de passar per Madrid, però no, ha estat una empresa illenca que s'ha posat en marxa i que està capaç de crear tot això. Jo crec que també a vegades quan parlem de referents en el món de l'esport també és important tenir referents en el món de la ciència.
És que aquí parles d'una
fita històrica. Nins que ara mateix estiguin escoltant la ràdio, que mirin la tele i diguin, jo de gran vull ser científic, però m'agradaria quedar a casa nostra. De vegades també des de casa nostra se pot fer molt bona feina.
Oh, sí, sí, sí. El talent, de fet, que tenim fent feina des d'aquí, des d'Esparbit, és brutal. Te podria xerrar d'en Tomeu, d'en Joan, d'en Marina, d'en Manel, un munt de persones de l'equip que fan una feina extraordinària perquè aquests i molts altres satèl·lits, que com tu has ben dit, els estem fent per tot el món, és a dir, som una empresa paneuropea, una empresa amb una visió global des del dia 1, i aquesta infraestructura realment jo crec que és estratègica per a les illes, per a Espanya i per a Europa.
Rafael, i tot això ha sortit del teu capet, perquè la gent ho entengui. O sigui, tu,
no, del capet de molta gent. Són 400 persones. Evidentment. Jo tinc els de liderar-los.
Sens dubte, però sí, i sou un equip, però el que comentava abans, Xisco, això és una fita històrica, perquè mos situa com a referent dins el que és una carrera especial, en aquest cas, no? Mos situa com a referent en la recerca, en la intel·ligència artificial, tenir un satèl·lit en nom propi, amb un nom tan balear com és el Posidònia. Tu t'imaginaves aconseguir-ho?
Sí.
Supos que és perquè, per això que surten els projectes, eh? Perquè sí que la gent ho pot...
Sí,
pensa
quan
que se pot aconseguir, no? Pensa que pot ser real.
Quan un és emprenedor i fundes una empresa, tens uns objectius, vas cap a aquests objectius, ho tractes amb molta humilitat perquè saps de la dificultat d'aconseguir aquestes coses, i la veritat és que estic molt orgullós d'haver alineat amb aquesta visió un equip ja de quasi 400 persones, que són cervells brillants, molts d'ells els han repatriat, gent que s'havia anat a Estats Units, a Alemanya, a molts de llocs, els estem fent tornar cap a les illes i cap a Espanya per aquests cervells puguin seguir aquí.
T'he de donar per l'eclipsi, perdona, Xisco, no sé si volies
apuntar... No, la veritat que també és important que una empresa sigui mallorquina per temes de nom. S'ha de dir que parlaven del bitllet d'euro que tindrien a Cervantes, jo deia, perquè no tenim a Ramon Llull, està molt bé aquest satèl·lit, se digui Posidònia, també, des d'aquí.
Posidònia.
Gràcies a això tenim un trosset de Balears circulant per sort.
Van fer un concurs, recordes, no? I va ser el públic el que va triar el nom de Posidònia. Rafael, que t'he de demanar...
Això preciós, la de Posidònia, el fet que els nins de totes les Balears triessin aquest nom. Ara, un dels objectius que tenim, i crec que tenim la possibilitat de liderar-ho des d'aquí, des de Balears, és... Aquest és un primer satèl·lit, és una primera llavor. Ara hem de donar continuïtat. Com? No només monitoritzant les illes. Liderem des de Balears monitoritzar tota la mar Mediterrània. Quins vertits hi ha? On? Com? Quines són les temperatures de l'aigua que després acaben esdevenint tormentes? Podem atreure un munt de recursos europeus cap aquí, cap a les nostres illes, per fer un centre de monitorització de la mar Mediterrània molt potent. I amb això ara estic en el meu següent punt. Ja sabeu que tot el que fem aquí a les illes nostres ho fem amb escarinyo de voler portar cap en el creixement i el canvi de model econòmic també, o l'evolució del model econòmic de les illes. I crec que aquest és el següent enclau on ens hem de centrar. Centre de monitorització de la mar Mediterrània amb dades satelitals i locals a les Illes Balears.
Enhorabona per aquesta proposta que va sortir, perquè un dia Rafael Jordà va pensar que sí, que se podia muntar, que se podia dissenyar un satèl·lit, que era possible, i de fet ha estat possible, i juntament amb més de 400 persones fan feina perquè això sigui o és una realitat. Moltíssimes gràcies, Rafael, i enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Arribem a les 11, notícies, publicitat i continuem.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.